11 i 8 minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. I a l'Espai de Literatura aprofitem per rebre l'editora de les Hores, la Maria Sempere, perquè ens parli dels últims títols que han publicat i perquè també ens faci alguna recomanació de cara a aquestes festes, tant per llegir o com per regalar-nos, eh? Maria, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per tornar-nos a acollir aquí en aquest espai.
2024 ha estat un bon any per vosaltres?
Ha estat un any una mica justet per totes les editorials independents, realment, o sigui, el creixement del sector és alt, però pensem que estan fent com molta força les editorials més grans i les editorials petites ens estan costant una mica més, no?, tirar endavant. Després de la Covid va haver realment un creixement important del sector, però realment ara sembla que hi ha aquest any, una mica, no?, compartit també amb llibreters, la percepció una mica generalitzada, és que hi ha una mica, no?, com de recés, està tothom una mica amoïnat, així que us animo a llegir i a regalar llibres, no?, aquest Nadal, pel bé de llibreries, editors, pel bé de la cultura.
Del sector. D'això es tracta. Per tant, avui farem un repàs de les últimes publicacions, dels últims títols que heu editat des d'aleshores. I començarem pel més recent. Es tracta de Set campanars, de Sara Baume. Explica'ns la història i ràpidament una pinzellada sobre l'autora.
Bé, els dos dels títols que us presentarem, i entre ells un d'aquests, no? La base i el fons de la història seria com una cerca, no?, del sentit una mica de l'existència, no?, que fem en aquest món. En aquest cas, a Set campanars, l'autora Sara Baume, que és una mica també, té com una base autobiogràfica, no és biogràfica el llibre, però la base sí que ho és, i és que ella amb el seu company, ella deu tenir com uns 30 anys, van decidir anar-se'n a viure al nord d'Escòcia, una mica aïllats, aïllant-se del món. I això és una mica la base per aquesta història, que seria ficció, però seria un parell de joves que viuen a una ciutat amb una vida, no?, intensa, de feina, d'exigències, de compromisos, i en un moment donat decideixen retirar-se a una vida més tranquil·la al nord, no?, una caseta al nord d'Irlanda, una mica aïllats. I veiem com, la novel·la es titula Set campanars, veiem com aquesta parella comença, no?, a tancar-se, a mesura que van passant els anys, veiem com entren, bueno, com es van distanciant de la família, es van distanciant dels amics, tenen algun contacte amb el veí i gent del poble inicialment, però cada vegada més es van tancant amb el seu cercle i es van quedant com amb allò que seria com essencial a la vida, no? Menjar, caminar, dormir, no? I aleshores entren com en una espècie com de meditació, de manera que anem veient, no?, cada vegada com aquest món gran es va tornant més petit i una mica més espiritual. L'autora, de fet, va escriure aquest llibre perquè ella també cada matí, tenen dos gossos, també els dos protagonistes, que serien com els seus companys de viatge, feia el mateix camí, no?, i passejant els gossos. I en aquest camí ella s'adonava, no?, com anaven canviant les petites coses que anaven canviant al llarg de la vida, no?, al llarg dels diferents passejos que anava fent, i va pensar que voldria escriure una novel·la, no?, fixant-se en aquestes petites coses, no?, amb la vida lenta, tranquil·la, però el que fa amb molta gràcia aquesta autora, i per això escriu aquesta novel·la, és fer-ho, entrar en aquesta espècie com de, no?, d'explicar-nos la natura, d'explicar-nos què fan ells, d'explicar-nos què fan els gossos, d'explicar-nos una mica, no?, com evoluciona el seu entorn, però aconsegueix atrapar-te absolutament, és a dir, que realment no té una destresa estilística, que realment és un llibre com poètic, també des del punt de vista com formal, ella deixa espais al mig de les frases, o sigui, no, quan li ve de gust, deixa un espai més llarg del que tocaria, no?, una mica perquè també entres en aquesta cadència, no?, del seu llibre, no?, i aleshores, bueno, al final de la història és molt revelador, l'heu de llegir per saber-ho, i hi ha gent que troba tota aquesta explicació, no?, tota aquesta comunió d'aquestes dues persones entre ells dos i amb la natura meravellosa, i hi ha gent que la troba terrible, no?, i aleshores aquí, bueno, cada un, no?, quan llegeixi el llibre veurà, no?, en quin dels dos supòsits, no?, i creu que, bueno, que s'identifica més. Evidentment això és un extrem, no?, però bueno, ens fa reflexionar una mica sobre el ritme que portem de vida a les ciutats, què prioritzem, què és important, i ells, l'opció d'aquests parell de personatges almenys, doncs és optar, doncs, per aquesta vida molt més aïllada i molt més propera, no?, a la natura i a les petites coses.
Segurament atrapa perquè més d'un de nosaltres se'ns ha passat pel cap una situació d'aquest tipus, no?, aquesta desconnexió precisament per el que pel que té d'abrumador la ciutat, la societat, no? Sí. Segurament.
Sí, ells tenen aquesta vida, ells realment, com deia, no, personalment també han fet aquesta opció, ells dos, el seu company també és artista, ella també ho és, no tenen hipoteca, viuen de lloguer, no tenen fills, no en volen tenir, o sigui, és com si diguéssim, estan com abocats al seu art i pensen això, no, que no volen tenir compromisos d'hipoteques, també compromisos socials, familiars, no, allò que al final acabes, no, de vegades, un munt d'obligacions que potser no és allò el que voldries fer, i aleshores la seva opció, en el cas de l'autora no és tan extrema, òbviament té amics i segueix el contacte amb la família, però en el cas dels nostres protagonistes sí, que entren doncs en aquesta comunió mútua, no? Entre ells dos i amb la natura.
Set campanars. Aquesta és la primera de les propostes. Anem per la segona, de Damon Galgut, En una habitació desconeguda.
Sí, en aquest cas ens n'anem a l'altre extrem absolut, com comentava al principi, és en aquest cas també una cerca, no? Del lloc en el món del nostre protagonista. L'autor és el Damon Galgut, que és un autor per qui l'any passat ens van donar, per la seva novel·la La promesa, que havia guanyat el Premi Booker, ens van donar també el Premi Llibreter per aquesta altra novel·la, que tenia un rerefons de la història de Sud-àfrica i com una crítica a la situació actual de Sud-àfrica, el que hagués hagut de ser la fi de l'apartheid, amb la fi de la diferenciació, no?, entre les dues comunitats i el que ha acabat sent una igualtat teòrica però no real. Això és La promesa, de Damon Galgut, que us la recomano molt també, i és, bueno, també d'aquest autor. La novel·la que avui us presentem, En una habitació desconeguda, ell la va escriure a l'any 2010. També va ser finalista del Premi Booker, però no el va guanyar en aquest cas. I aquí ens hi explica la història, seria una mica l'alter ego de l'autor quan ell era jove, i aquest protagonista ens explica tres viatges que fa quan és jove, perquè en aquest cas ell no pot estar saturat, així com els altres decideixen anar a enllaiar-se del món, i en el seu cas, per un, bueno, hem de llegir el llibre per saber per què, però té com una motxilla emocional i això li fa que aquest jove no pugui aturar-se, de manera que cada vegada, la mínima que pot, no, se'n va de viatge. I aquí ens explica en tres viatges en el temps, en la vida del protagonista, i l'autor, en els quals, en cada un d'aquests viatges, ell coneix a gent, no, i estableix unes interaccions amb diferents persones. L'autor ve a dir que totes les relacions humanes es poden encabir en tres categories, o una relació de poder, o una relació d'amor, o una relació de tenir cura d'algú. De manera que en cada una d'aquestes tres viatges, amb les persones amb qui ell interactua, estarà com endinsant-se en una d'aquestes tres categories que hem comentat de relació. I alhora que veiem com ell tracta, no, aquestes interaccions, el que succeeix, el que li passa i el que pensa, també, òbviament, no, ens interpel·la a nosaltres i ens fa plantejar-nos, no, fins a quin punt estem disposats a segons què, no, en una relació de poder, en una relació d'amor o en una relació de tenir cura d'algú, no? I el nostre protagonista, a través d'aquests tres viatges, doncs intentarà trobar aquesta pau, no, una mica aquesta pau d'esperit que sembla que no troba, no, i per la qual sembla no s'atura i no para de moure's.
Quines experiències, eh? Ens hem anat d'un extrem a l'altre, però jo t'asseguro que més d'un ha passat, o com a mínim li ha passat pel cap, no?, aquestes dues situacions. Una habitació desconeguda, del Damon Galgut. Anem per una altra, de la Bàrbara Pym, que diria que... És una autora com molt premiada, també?
Sí, ella és una autora que és com un gran referent de la segona meitat del segle XX, anglesa, unes grans narradores angleses. Ella va morir al voltant del 1980 o així. I realment, bueno, d'ella nosaltres ja hem publicat un altre títol que es deia Quartet de tardor. I la curiositat d'aquesta dona és que ve, doncs, als anys 60, abans dels anys 60 era una autora superconeguda a Anglaterra, però aleshores quan arribem als anys 60 i se li publiquen 400 llibres, però quan arriba als anys 60, que ve tota una onada, no?, més de, no?, una moguda com més hippie, reivindicativa, de llibertats i tot això, els seus llibres comencen a passar desapercebuts i no hi ha manera de que ningú no la publiqui, i això passa als anys 60 i fins que als anys 70, a finals dels anys 70, ja segueix una mica, no?, que ningú no aconsegueix publicar res. I aleshores el Times Literary Review va fer, pel seu centenari, on va preguntar a autors importants en aquell moment, com el Nabokov o el Philip Larkin, a quina autora recuperarien de l'oblit, no? Quina autora havia estat injustament tractada. I el Philip Larkin, no, que és un gran poeta, va dir que la Bàrbara Pym, sense cap dubte. De manera que en aquest moment, no, i ara estem com als anys 70 ja, comença tothom a buscar on està aquesta dona, que hi havia, no, un pare i estava perduda a una muntanya al seu poblet, i li comencen a publicar totes les seves novel·les que tenia amagades al calaix i que havia havien estat rebutjades durant els anteriors 10 anys. De manera que entre elles hi havia Quartet de Tardor, que és la que vam publicar fa un parell d'anys, i ara La mort del colom, que és aquesta que ara publiquem.
I de què va La mort del colom?
Doncs mira, aquesta autora sempre es preocupa per parlar, d'explicar-nos històries d'aquella gent que ja considera que són com invisibles, no? De les persones d'Anglaterra sempre ens parlen dels rics o dels molt pobres, però mai trobem aquesta classe mitjana i aquestes persones invisibles, com en aquest cas, que és una dona de 55 anys o així, bueno, viu de rendes, no sabem ben bé de què viu, és solterona, no? I aleshores, bueno, és aquesta gent com invisibilitzada. I en aquest cas, aquesta senyora, veiem que se'n va als anys 70 a una subhasta d'antiguitats a Londres, i ella coneix un senyor de 60 anys, és a dir, que seria com el que li tocaria a ella, no? D'intentar tenir alguna relació, i el seu jove de 25, però ella queda encisada pel de 25, així que això us ho de prendre amb una miqueta d'ironia, i s'estableix una relació entre ells tres d'amistat, òbviament, però és una reflexió de fons, amb molta ironia, és una novel·la molt divertida de fons, no? Sobre fins a quin punt tot és possible a totes les edats, o a quin moment, no?, de prendre alguna opció, i després també tot el tema de la independència individual, no?, les opcions personals. I és una novel·la, bueno, que recomano també a tots els públics per conèixer l'autora i també per aquesta novel·la de fons, no?, que toca tots aquests temes, no?, importants, també en aquest marc, no?, d'aquests anys 70
doncs
a Londres.
Quina sort, no?, que van recuperar la Bàrbara Penn.
Absolutament, vull dir que és una de les grans autorasses, i en català no s'havia publicat fins ara, per sí. Això nosaltres vam començar a publicar el Quartet de Tardor primer, ara aquesta Mort de Colom, i esperem seguir una mica aquesta línia editorial publicant altres títols d'ella.
Hem de dir també que aquesta novel·la, La mort del Colom, té pròleg de Sam Abrams.
Un gran pròleg, tant aquesta com Quartet de Tardor també, no? Que el poeta crític Sam Abrams contextualitza absolutament això que ja us he resumit en 5 minuts, doncs ella explica de manera molt més exhaustiva quina és l'aportació, no?, en el món literari anglosaxó i universal, no?, d'aquesta autora, no?, que ens aporta i perquè és rellevant i interessant llegir-la.
Anem per l'última?
Perfecte.
Vinga, Adaptar-se, de la Clara Dupont-Monot.
Doncs bé, la Clara Dupont-Monot, amb aquesta, és una escriptora que ha escrit diferents llibres, i amb aquest realment guanya l'any 2021 els premis més importants de França, val? El Premi Fèmina, el Premi Goncourt a Primera Novel·la i el Premi Landernau. Aquesta novel·la, el que té d'interessant, i molts llibreters ho diuen, és que hi ha gent que li costa una mica comprar-la pel tema que us comentaré, però que realment, si decideixes llegir-la, és una novel·la que t'enamora i realment et captiva. Això seria la història d'una família, un pare i una mare i dos nens petits, que viuen a una muntanya a França. I de cop i volta neix un tercer nen amb una gran discapacitat. L'autora va tenir un germà també amb una gran discapacitat, i per això jo crec que és capaç d'encarar aquesta història, no?, amb aquesta sensibilitat, i és una novel·la molt bonica. El que fa el nostre autor és explicar-nos com aquesta família encara el naixement d'aquest nou germà. En el cas del germà gran s'hi aboca absolutament, i en cas de la germana petita hi ha un rebuig absolut, no?, per aquest nouvingut, no?, que evidentment canvia les dinàmiques fins aleshores, no?, que es portaven a terme en aquesta família. La novel·la, curiosament, ens estan explicant les pedres del jardí, del mur del jardí, ens expliquen allò que veuen, de manera que realment el que aconsegueix l'autora és apropar-se a aquest nou nadó, i ens explica molt la història de tota aquesta família i aquestes reaccions a partir molt dels sentits, de la sensibilitat, no? I pots arribar a sentir, pots arribar a escoltar, o si prenen molt més rellevància tots aquests sentits que probablement són els que, no?, té més viu o té més estimulats aquest nou germà d'aquesta família.
Adaptar-se parla molt clarament al títol, no?, de la història que hi ha al darrere, i com que ja anem molt justets de temps, anem per la recomanació que ens fas per aquest Nadal, com a regal, com a autorregal, què hem de fer? Quina proposta ens fas?
Jo us proposaria, perquè si encara no l'heu llegit, i és el llibre que més ens ha donat a conèixer aleshores, és el llibre del nostre top ventes, i realment ha creat com molts lectors d'aleshores que després ja han seguit una mica la nostra línia editorial. Si us voleu endinsar, us recomanaria L'últim amor de Babadúnia, de l'autora nascuda a Rússia, però que escriu en alemany, Alina Bronski, i en aquest cas és una història molt bonica, molt entranyable, però també molt potent, que explica la història d'una dona que, quan hi ha l'explosió de Txernòbil, viuria al costat de la central nuclear, i ella, com tot tothom que vivia allà s'ha anat a viure a una ciutat llunyana amb els fills petits i el marit, que es fan, quan es fa, fins es fan grans. Ella queda vídua i es jubila, torna a viure en aquest llogaret on hi ha radioactivitat i no es pot viure. La filla no entén per què la mare viu allà i ella està feliç de la vida en aquell entorn, i hi ha tota una trama, passa una sèrie de temes, no?, i de problemàtiques, però al rerefons de la novel·la, no?, i és pel que tothom adora aquesta Baba Dunia i acaba sent com un referent per molta gent, és perquè és una dona molt independent, molt carismàtica, no?, i és al final, no?, aquesta reflexió una mica, no?, relacionada també amb els dos temes que plantejàvem al principi, una reflexió sobre què és important a la vida, que aquesta Baba Dunia ens ho fa pensar, no?, doncs ella a la vellesa tria aquesta opció de viure en aquest lloc, que per tothom seria apocalíptic, però ja està com el seu paradís.
Reforço aquesta recomanació perquè efectivament entenc perfectament, després d'haver llegit el llibre, perquè és una història que ha captivat la majoria del vostre públic. Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Maria, gràcies per la visita. Continuarem parlant de llibres, d'històries i del que fa la vostra editorial de seguida.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bones festes.
Bones festes.